Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? En setena setmana mala maror al centre d'esports en l'aturada de 15 dies que té la primera federació. Dissabte a la Nova Creu Alta van viure un bon incendi, per què no dir-ho, i no per la derrota per 1-2 amb remuntada inclosa contra la Real Societat B, sinó pel destrip que va fer Gabri després en roda de premsa. Un bon avís per navegants, el que va fer el de Sallent, que si bé no va dir noms propis, com ell mateix va deixar caure també, no cal tampoc donar-los per saber per qui va. Falta de compromís, d'actitud, d'entendre quan ets suplent que has d'assumir el teu rol, fins i tot per respecte als companys i a l'equip, un missatge directament enviat a alguns dels integrants del vestidor o a un en concret, tot i que va semblar que aprofitava també la vinentesa per incloure més d'un en el sac, però no enviat dins del vestidor, que entenem, òbviament, que també ho ha fet, sinó davant de les càmeres i dels micròfons. Alçar la veu d'aquesta manera només es pot deure dues coses, o bé fruit de l'escalfada per com va anar el partit, sobretot pel penal innecessari que va servir perquè la Real B empatés, o fins i tot l'error flagrant de marca de l'1-2 just un minut i mig després, parlar malament, un rampell, sense rumiar més del que tocaria, fruit d'anar calent, o l'altre motiu, que no fos producte del moment, sinó que n'estafar realment i que no li importa, ni que sigui per gestió interna de grup, fer un destrip d'aquest tipus com a toc d'atenció dins del vestidor. Sigui com sigui, això ha tingut conseqüències, de seguida les comentem més en profunditat, però quan sovint es diu allò que les xarxes socials les carrega el diable, tal qual al centre d'esports. El festival de likes, amb dards enverinats, de l'entrenador a aficionats que el critiquen, i d'algun jugador i familiar de futbolista, també a rajadetes, parlant malament, del paper del míster, en les últimes hores ha estat una constant. Farien bé de començar a tancar files, de rentar la roba bruta a dins, els uns i els altres, perquè si no, això es pot fer llarguíssim i no hem arribat ni al primer terç de Lliga.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de ser un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Liverpool serà el rival del Madrid als vuitens de final de la Champions, que s'acaben de sortejar la resta de creuaments: Leipzig, City, Bruges, Benfica, Milan, Tottenham, Eintracht, Napoli, Dortmund, Chelsea, Inter, Porto i, atenció amb aquesta que també és bona, PSG, Bayern de Munic. Començaran les sèries a mitjans de febrer i les acabaran un mes després. El sorteig de l'Europa League amb el Barcelona al bombo comença just ara. Recordem, possibles rivals del Blaugrana: PSV, Rennes, Roma, Unió Berlín, Manchester United, Midtjylland, Nantes i Mònaco. El duel madrileny entre el Rayo i el mateix Real Madrid d'aquesta nit a les 9 clou la 13a jornada primera, la penúltima, abans de l'aturada pel Mundial. Ahir, entre d'altres, l'Espanyol va rescatar un punt en inferioritat al camp de l'Atlético i l'esbojarrat derbi sevillà va acabar igual, 1-1, però amb 3 expulsats, faltant fins i tot 40 minuts pel final. Jorge Almirón ha estat destituït a l'Elche, agafa les regnes de manera interina pel partit contra el Girona Sergio Mantecón, el secretari tècnic, al clàssic de futbol femení Real Madrid 0, Barcelona 4, les blaugranes són les úniques invictes de tota la Lliga, i per últim, Pecco Bagnaia és campió del món de MotoGP. Per primer cop, l'italià va ser conservador ahir en el duel que tenia amb Fabio Quartararo i en va tenir prou amb ser novè a l'última cursa del campionat a Chest per endur-se, insisteixo, per primera vegada aquest títol. Més sumari.
Què es comenta a la recepció?
De seguida escoltem què va dir Gabri García en roda de premsa. Ens preguntem per qui anava i expliquem això dels likes que dèiem a les xarxes socials. Avui que també tindrem molt waterpolo amb la primera Lliga Mundial per la selecció espanyola, la cursa del Club Natació Sabadell o el comiat de Cesc Borrell a la banqueta de l'OAR, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
La foto del líder al Castellón després de guanyar 1-0 l'Inter City amb l'ex-seleccionador i molt abans exjugador orellut Vicente del Bosque, que els va visitar i que va baixar a saludar-los al vestidor. Per cert, per bocamolls. Recordeu allò que dèiem dels gols a la primera federació comparat amb la segona ve de tota la vida que l'Hotel Suís fa res, 4 dies, oi? Doncs us ho traieu del cap com a mínim aquesta última jornada. UDL 0-0 contra el Calahorra. Bilbao Atlètic 0, Nàstic 0. També 0-0 la Nucía Múrcia i l'Alcoyano Eldense. Si li sumeu l'1-0 del Castellón, que ja hem dit, i el 0-1 del Barça Atlètic a Tajonar, queda una mitjana maca-maca de 2 gols en 6 partits. L'únic que va trencar una mica aquesta tendència, aquesta sequera, el Balears, que va golejar 4-1 al pròxim rival del Sabadell, el Numancia.
La notícia curiosa.
Avui fa 3 anys que el Mataró guanyava a Can Llong trencant la ratxa de 9 anys, 6 mesos i 5 dies de victòries de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení en un campionat de Lliga. L'última derrota abans d'aquesta, del 2019, va ser el maig del 2010 a la final contra el Mediterrani i només comptant la Lliga regular, les sabadellenques en aquell moment portaven 241 triomfs consecutius des del 2007. Ho llegim a les efemèrides d'avui de l'Esportiu de Catalunya, on també se'n destaca una altra de molt recordada. Avui fa 21 anys d'aquella eliminació del Barça a Vilatenim contra un Figueres que faria història després en aquella Copa i on, per ser, hi era Piti Belmonte. Carles Reixac va dir que havia alineat un equipàs i que, malgrat tot, havien fet el ridícul i algú fins i tot va titular aquell dia, o l'endemà, millor dit, Vilatenim un problema.
De quin partit no estarem pendents?
De la 17a jornada a Romania, a les 8 del vespre, Cluj contra Universitatea Craiova 1948.
I a les xarxes socials.
Un joc de paraules de David de la Cruz a Instagram, un matxa i en marxa. Ha tornat de vacances, una mica fi, el ciclista sabadellenc, després d'estar pels Estats Units, ja el tenim de tornada a Andorra, bevent té i fent ja quilòmetres a la muntanya.
L'enquesta.
Acabem preguntant, encara que quedi una mica lluny, l'MVP del partit d'aquesta setmana del Sabadell Real Societat B. Tenim ja el Pau Vituri a la redacció fent el recompte de tots els vots que han caigut fins ara, com sempre a Twitter, amb l'etiqueta MVP946. Fins d'aquí a 50 minuts.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Bomba, bomba.
Som-hi, va, anem de cara a barraca. Comencem setmana, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Setmana molt estranya, setmana sense futbol, amb aturada com a mínim a la primera federació. Sí que hi haurà Copa, però com sabeu, sense el centre d'esports, que tindrà un parell d'amistosos contra el Badalona Futur i contra el mateix filial, el Sabadell B. Però ni que sigui per començar en el terreny futbolístic, Sergi, amb un Sabadell que ha caigut en descens i a un Sabadell que va veure com es quedava amb un pam de nas en qüestió de 2 minuts de tenir el partit controlat a tenir-lo perdut.
Sí, perquè a més aquest seria el resum gairebé del que va passar dissabte davant la Real B, que el Sabadell va plantejar un partit, no et diré a veure-les venir ni molt menys, però sí sabent que la possessió de la pilota seria pel conjunt basc, un equip que venia en dinàmica positiva, 3 victòries consecutives pels de Sergio Francisco i que podria posar molts i molts problemes. Va canviar el dibuix Gabri, va canviar fins i tot del que és la seva idea, el seu estil, o com a mínim l'estil amb el qual ens ha acostumat el Sabadell des de l'arribada del tècnic de Sallent, molt més protagonista, per dir-ho així, amb la possessió de la pilota, però és que va sortir gairebé a la perfecció, o com a mínim durant 76 minuts li va sortir molt bé al Sabadell la idea, fins al punt d'avançar-se en el marcador amb aquell gol matiner, al quart d'hora aproximadament, de Pau Víctor, que encara va posar més de cara al partit davant el filial d'Unostierra, però com diem, aquests 2 minuts fatídics van acabar de tirar per terra, d'enviar en orris doncs, la feinada que havia fet l'equip fins aquell moment, i ara doncs, aquesta segona derrota encadenada després de perdre la Nucía la setmana passada i de perdre aquesta setmana davant la Real aquí a casa, doncs el que diem, està tot molt comprimit, que ningú no s'espanti encara, està tot molt igualat, Adri. De fet, el Sabadell suma els mateixos punts que la permanència ara mateix, però és cert que allò que es diu, si la Lliga acabés avui mateix, el Sabadell seria un dels 5 equips que perdria la categoria en aquest grup 2 de la primera federació.
Ni que sigui per una qüestió de gols, algú deia, home, en el minut 74 estàvem setents.
Sí.
O sigui,
sí,
veient els marcadors finals de l'endemà, també, o sigui, ara mateix el Sabadell havent guanyat a la Real B, estaria 7è. O sigui, que imagineu-vos fins a quin punt està igualat. Però no ho va fer, i al final, una cosa no treu l'altra, Sergi, el penal és absolutament innecessari d'Àlex Sala, l'error flagrant de marca propicia que hi hagi un 1-2 just un minut i mig després d'aquest primer gol Xuri Urdín, però això no treu que la feina del Sabadell crec que va ser Miquel Azparren qui va dir la frase i la vaig fer meva des d'un primer moment, que una cosa és que el domini de la pilota el tingués el filial de Sergio Francisco i l'altra és que la sensació de controlar el partit la tenia el Sabadell. Per molts moments el plantejament de Gabri va funcionar en el sentit que se sentia còmode l'equip sense pilota.
Sí, i segurament això porta aquest desencís final, no? Que encara sap més greu el fet que s'acabés escapant un partit que, com diem, tenies controlat, renunciant, això sí, a la pilota, insistim, però controlant, com bé dius, el ritme del partit i fins i tot el que estava passant en el propi enfrontament. Insistim, per començar a sentir una miqueta les declaracions de Gabri, que van donar un altre cop bastant de sí, ara ho comprovarem, però comencem per aquest punt, no? Aquest punt, com diem, desencís, no? Una miqueta, si em permets l'expressió, un pèl més barruera, destrempada amb el desenllaç i, sobretot, per com s'havia donat. Penal absurd i, sobretot, aquesta acció d'estratègia que va condemnar l'equip.
Has fet moltes coses bé, has preparat la setmana, jo crec que ha sortit el partit, l'equip ha fet el que tu volies, perquè el partit que més o menys estàvem pensant seria aquest, contra un equip que estava a la part alta, que jugava a futbol, que acumula molta gent al mig camp, i bueno, més o menys la pel·lícula era aquesta, i en dos minuts pues, la pel·lícula desapareix, bueno, no desapareix, sinó que al final tota aquesta feina de la setmana que havíem fet i que hem fet molts minuts molt bé, pues no serveix per gaire.
I no es va mossegar la llengua a l'hora de parlar de la responsabilitat, i en aquest cas assenyalant directament als jugadors. Al final sempre diem el mateix, i val per tots els entrenadors i per totes les èpoques, per dir-ho així. Una cosa és el que planteges, una altra cosa el que passa, i al final qui pren l'última decisió, per bé o per mal, és el futbolista. Doncs bé, en aquest cas, manca de responsabilitat en una acció d'estratègia fonamental i d'allò també tirant de tòpic. Has d'intentar que després d'un gol encaixat no passin gaire coses per mirar d'evitar precisament això, que et caigui un segon. Doncs bé, el Sabadell no ho va fer i potser un punt de concentració que no va existir és el que va acabar condemnant l'equip, segons el propi Gabri.
Em costa entendre a vegades que, sent jugador, que al final són ells els que estan allà i estan corrent i estan patint, que no siguin capaços d'en una jugada a pilota aturada que no tinguin aquesta responsabilitat que la tenen durant. L'han tingut durant tants minuts, hi ha una pilota aturada, que al final és responsabilitzar-se de la teva marca, pues que no ho hagin pogut fer avui, amb tota la feina que han fet, pues que amb aquesta falta, bueno, de concentració, no sé de com dir-li, pues hagin anat aquests tres punts.
Doncs de falta de concentració en falta de concentració i tres punts que volen i que envien el Sabadell en aquesta zona de descens, anecdòticament, circumstancialment, però 15 dies que passarem aquí sent l'equip que marca justament la permanència. Anem a la part més agra de la roda de premsa, perquè al final va ser una pregunta d'una companya de la televisió de Sabadell que no tenia més història, la pregunta en si, i insisteixo en la meva reflexió a l'inici, que no sé si és premeditada prèviament la reflexió o si és fruit de l'escalfada pel partit, que no per la pregunta, perquè la pregunta no va tenir cap maldat, però li preguntaven per Alberto i es van encenent.
Sí, i això és, comença tot plegat amb una pregunta al míster, per la sorpresa, anem a dir-ho així, per la sorprenent recuperació i fins i tot per la seva presència a l'onze inicial i pels seus 90 minuts d'Alberto, del Murcia. Recordem que venia d'estar lesionat, que de fet va estar unes setmanes de baixa, es presumia en un principi que podia ser una mica més llarga aquesta recuperació, però finalment la sorpresa era l'entrada a la convocatòria i encara més sorprenent aquesta presència a l'onze titular. Doncs bé, la pregunta, com dius, és aquesta. Es pregunta per Alberto. Gabri comença posant com a exemple el Murcia, fins aquí podríem dir allò de perfecte, la cosa molt bé, però la cosa comença a torçar una mica quan aquest mateix missatge assenyala altres integrants del vestidor que, pel que sembla, no van en la mateixa línia.
Alberto, bueno, és un clar exemple, crec, de lo que alguns han de prendre nota, d'aquest compromís. És un jugador que ve de l'UCAM, un jugador que ve de primera ref, de la cantera del Madrid, i crec que el seu compromís és perquè alguns n'aprenguin o ho veguin, de quan ha hagut de jugar ho ha fet, quan ha hagut d'estar al banquet ha estat i ha entrat i ho ha fet bé, i aquesta setmana ell ha decidit agafar el risc de jugar, i podent potser recaure la seva lesió, i ha fet un partidàs.
Doncs un exemple per la resta, corregeixo, per cert, la pregunta la va fer el Pau Vituri. Després anirem a la pregunta de la companya de televisió de Sabadell. Per cert, si vols una última hora, Barça-Manchester United. A l'Europa League, Cristiano Ronaldo al Camp Nou. Tanquem el parèntesi. Veníem d'Alberto. Aquí, primer toc d'atenció, però no va quedar aquí el tema.
No, sacrifici, compromís, tot això, en paraules de Gabri sobre la feina del de Moratalla. Doncs bé, aquí el to de la resposta del tècnic de Sant Llen encara va anar un pas més enllà. No va donar noms, tot i que algú els pugui intuir o algun d'ells els puguis intuir més o menys de manera ràpida.
De fet, ell mateix diu, no els diré, però vaja, que tampoc cal que els digui perquè ja sabeu qui són.
Doncs això, no va donar noms i a buen entendedor, que diuen en castellà. Doncs, i no es va estalviar el missatge, esperant que aquest missatge arribi on ha d'arribar i a qui li ha d'arribar. Atents, perquè fa servir fins i tot per un moment la paraula mal company.
Jugadors que es pensen que han de jugar sempre i doncs, potser no juguen, perquè considerem que hi ha uns altres que també poden jugar, però que quan surten no estan lo suficientment concentrats que ho han d'estar. I llavors això és, per una part, ser molt egoista, no ser bon company, perquè juga un altre company al teu puesto, i després, per l'altra part, si l'entrenador no t'ha ficat d'inici però després fa jugar, vol dir que aquell partit ha decidit que no juguessis, però t'està demostrant que confia en tu perquè tornes a jugar. Vull dir, no és cap avís, és evident i tothom ho veiem, quan algú surt de la banqueta i surt bé o quan algú surt de la banqueta i no surt bé.
I algú pensarà, bé, fins aquí pots interpretar molt, que consti que no sentirem avui aquesta resposta. Sí que es va poder sentir, o està a la web de Ràdio Sabadell, podeu anar a trobar tota la declaració, tota la roda de premsa íntegra de Gabri, Adri, perquè després sí que hi ha un moment on parla concretament, per exemple, un d'ells, d'Àlex Sala, l'assenyala en la jugada del penal, a l'hora de dir, s'ha d'aprendre d'aquests errors en una acció que no tenia més perill i que s'acaba cometent un error, el del penal, que acaba començant a suposar la remuntada de l'equip d'Onostierra, per tancar aquesta possible especulació. Com a mínim jo poso aquest primer nom damunt la taula.
És que jo crec que és el nom, sincerament, perquè l'assenyala primer amb l'acció del penal en concret, després és veritat que fa aquí una barreja de no és la primera vegada, o ha passat altres cops, o un tema de compromís, etc. Però està parlant literalment, i ho acabem d'escoltar, de jugadors que es pensaven que havien de ser titulars, no ho són, entren, i ja heu vist com entren. Només va fer 4 canvis, 2 dels quals amb l'equip ja perdent, Juan Delgado i Jaume Pinyol. Dubto que vagi per ells. Els altres dos són Atumán, no sé si va per ell o no, però al final el que és evident és que portava des de la jornada 3 sense jugar, o sigui que el discurs només em queda un únic jugador que en 3, havent estat titular recentment, que no estigués especialment encertat, que com dius és Àlex Sala. Per tant, la deducció, potser ens equivoquem, però jo crec que es fa sola.
Sí, i a partir d'aquí sí que pots interpretar si el missatge, no tant del partit en concret, sinó d'altres dies,
va per més gent,
va
no?
Per, sí, altra, per podria altres
ser,
jugadors.
Podria
però
ser.
Bé, no va ser l'únic tema, eh?
Aquí, ara sí la pregunta que m'he confós abans.
La pregunta
sí.
De la companya de la televisió de Sabadell Vallès. Es va lluar... o es va parlar d'algun jugador en concret, el d'Alberto, com hem sentit, no s'ha donat noms propis, però bé, sí que es pot intuir per on va una mica el missatge, però aquest punt d'estar molest de Gabri, jo li he volgut dir molest per no dir una cosa més pujadeta de tu, és quan també se li va preguntar per la possessió de la pilota, ho dèiem al principi, el Sabadell va canviar el seu guió o el seu estil habitual, adaptant-se clarament al potencial que hi havia davant de la Real B i li va sortir bé fins al minut 76. Se li va preguntar per aquest fet de que la possessió no havia estat o la Real havia dominat la possessió del partit i Gabri aquí ja va repartir una mica més així en general.
Quan tenim molta no estem contents perquè en tenim molta i no fem ocasions i avui que no en tenim molta pues perdem el partit i tenim moltes ocasions i no tenim possessió, perquè veus que això del futbol és tan complicat d'entendre-ho, i a la vegada de que tothom estigui content i que li agradi, com un dia li agrada, hòstia, jugues molt bé, però no tens ocasions, l'altre... Bueno, pues això és futbol i els partits es plantegen de vegades diferent.
Que jo entenc l'argument, aquest. El que fa és que, com plou sobre mullat, dona la sensació que, ostres, que d'un temps cap aquí està parlant malament avinagrat directament. I clar, ara si vols entrem en el terreny de les xarxes socials, que insisteixo, les carrega el diable, i que ja portem setmanes veient coses una mica estranyes, però és que ja el que va passar aquest cap de setmana, jo per mi no havia vist, o potser és que no segueixo tants equips, podria ser, però no acostumo a veure molts equips on els dits es disparin amb likes on estan directament interpel·lant a l'entrenador parlant en plata, amb rajadetes de si has fet allò o no has fet allò altre, de jugadors de l'equip, de dins del vestidor i del mateix entrenador.
Sí, per si algú va perdut, allò que diem de les xarxes socials, aquests likes, aquests me gustes o aquests m'agrada de Gabri, alguns missatges crítics de part d'un sector o d'algun dels aficionats del Sabadell amb la seva gestió o amb les seves decisions, en cas concret de si juga l'un o juga l'altre, i això s'ha traspassat també al vestidor, perquè aquest cap de setmana el que hem vist és algun jugador, tot i que aquest s'ha retirat, ara de moment ja no es pot trobar, però com diem, algun jugador donant m'agrada, per dir-ho així.
Es pot dir, o sigui, és públic. O sigui,
era públic fins fa una estona, que com a mínim era públic.
Eudald Vergés va fer like a un tuit que deia: Àlex Sala, avui assenyalat, avui culpat, avui sempre un molt bon jugador, aquí tenim l'enorme fortuna de poder gaudir el nostre equip, tant de bo es creui amb algú a la seva carrera que el sàpiga portar i polir. Futur enorme al seu. És Vicenç Hernández, un aficionat del Sabadell, qui fa aquest tuit i té likes, entre d'altres. Aquest continua de familiars del mateix Sala i d'Eudald Vergés, que després l'ha retirat.
Per situar una miqueta tota aquesta història, fem una cronologia una mica ràpida,
sí.
I sense voler tampoc ara aquí atabalar massa a la gent. Tot neix una miqueta del malestar de Gabri després de les dues derrotes consecutives que segur que recordareu, la de Logroño, el 3-0,
no?
I l'1-3 contra l'Eldense aquí a casa. Creix aquest, anem a dir-ho així, aquest malestar del tècnic de Sallent, perquè se sent qüestionat, anem a dir-ho així, perquè no nota o no troba o no creu trobar el suport necessari per part del club o per part fins i tot d'alguns sectors de l'afició que són molt crítics amb aquestes dues derrotes. Després de la victòria al mini-estadi, sempre dic mini-estadi quan és el Johan Cruyff, aquella victòria 1-4 golejada davant el Barça Atlètic, troba que no es valora prou aquesta victòria, la contundència, la manera com l'ha fet l'equip. Aquí ja comencem a tenir un punt més pujadet en algunes respostes en roda de premsa, que sobretot s'accentua després de la victòria contra Intercity, on el míster sembla considerar que tampoc no s'ha posat en valor suficient, i recordarà algú aquella resposta de: bé, sembla que
potser
aquí
l'any passat
es guanyaven els partits molt còmodes i no estàveu acostumats a patir.
O si no patim contra Intercity és que guanyarem la Lliga.
Correcte, sí. Doncs aquest to una miqueta més, més punyent en aquesta resposta. S'accentua això un punt més, anem a dir-ho així, després de la derrota amb la Nucía, i aquí sí que fa lleig que un parli d'un mateix, però amb la pregunta de si el partit la Nucía l'havia portat al terreny que li interessava i que el Sabadell s'havia deixat contagiar per aquest ritme lent, que
pausat,
no passessin altres coses, i aquí la resposta també va un punt pujadeta de to, sempre amb bones paraules, que ningú malinterpreti el que estic dient, i tot això amb les xarxes socials de pel mig.
Clar, és que, si et sembla, llegim algun tuit dels que critiquen a Gabri i que el mateix Gabri ha fet like. Insisteixo, seguidors del Sabadell. Per exemple, 1 d'octubre. En Sabadell queremos más fútbol directo y oficio y menos inventos de astronauta. La paciencia este año no está como otros años. Fa like. O sigui, qüestionant directament el seu plantejament. El dia 15, dues setmanes després, tenim un equip superjustet i deixem a la banqueta l'únic jugador desequilibrant que tenim. Són uns genis. Únic like, Gabri, l'entrenador. Sergi García no es válido para este equipo, Gabri Carré. Like del mateix Gabri. I vaja, així podríem estar-nos una bona estona.
Tot això, quan algú dirà, és que això de donar likes a vegades serveix per guardar el missatge, és a dir, te'l bloqueges i te'l pots reservar. Sí, també podem dir que hi ha mil maneres més anònimes, no tan visibles ni tan públiques, de poder guardar missatges.
Captura
però bé,
la pantalla.
Que faci,
i que cadascú fa el que vol a xarxes socials.
Correcte,
o sigui,
el que cregui oportú i necessari.
Que
però
sobta la manera.
Correcte.
Però que vaja, que ni és una crítica. O sigui, que al final, si t'ho prens amb un punt d'ironia o hem interpretat aquest like com no tocaria, cadascú fa el que vol a les xarxes socials. Només faltaria.
Doncs per aquí van una mica aquests trets que comentàvem, i tot això, el que sí que podem assegurar a hores d'ara és que ha crescut el malestar i la preocupació dins del propi club per la deriva de tot plegat, una miqueta del que estem dient, sobretot perquè, i ara parlo en primera persona, no crec que estigui l'ambient tan encès com per arribar a punts d'aquesta història. Sí que he d'afegir una cosa, que Gabri ho ha dit en petit comitè alguna vegada, i no sé si tothom ha estat testimoni o no dintre dels mitjans. Ell reivindica molt el seu estil, un estil, si algú vol buscar un símil, un estil molt Barça, per dir-ho així, un estil de créixer a través de la possessió, de tenir el domini de la pilota, i sempre ha reivindicat ja et dic, encara que sigui en petit comitè, doncs figures com la de Lluís Carreras o la d'Antonio Hidalgo, en el sentit de dir dos estils que s'adapten molt al que jo també vull fer o vull posar en pràctica, casualment dos estils que han portat l'equip al futbol professional.
Els únics dels últims 30 anys que han pujat a segona.
Amb això no estic dient que Gabri digui i jo pujaré l'equip. Ell simplement diu, ei, no haurà funcionat tan malament.
Aquest estil ha funcionat aquí.
Aquest estil,
sí.
Quan després, si vas a remuntar-te, qui és l'últim entrenador que ha pujat a segona? És Antonio Hidalgo, però és que l'anterior és Lluís Carreras. Bé, fins aquí el capítol. Insisteixo, Adri, sí que podem assegurar que ha crescut el malestar, com dèiem, i la preocupació dins del club, i de fet, no seria descartat que en els propers dies i hores hi hagi algun tipus de reunió trobada per intentar, com diem, rebaixar tot plegat i intentar tornar l'aigua, allò que es diu al seu cauce, en castellà, perquè vagi tot més tranquil, perquè és que al final, com diria aquell, ens necessitem tots plegats junts.
Ni el primer terç de Lliga hem consumit i, com diem, tot està tan ajustat que, havent guanyat a la Real Societat B, estaríem setents ara mateix. Per tant, una mica de calma i a rentar la roba de portes endins i a veure si hi ha una mica més de tranquil·litat. Mig minut i seran dos quarts de dues i a tot això, Sergi, ara aturada. Ara no tenim futbol, com a mínim de partit oficial.
Doncs això, que venen dues setmanes sense futbol perquè ens entenguem, perquè aquest cap de setmana, recordeu, s'aturarà la Lliga, ja aquesta jornada reservada a la Copa del Rei. No vull faltar al respecte, s'aturarà la Lliga en algunes categories, que després ens sap molt greu quan diuen que no hi ha futbol i és perquè s'atura la primera divisió.
La primera federació.
Correcte, doncs en concret, entre d'altres categories, no hi ha futbol a la primera federació, per tant, la que afecta el Sabadell. Jornada, com diem, de Copa del Rei, ja ho hem explicat per activa i per passiva, que el Sabadell no juga aquest any a aquesta competició. I segurament el que estem tots d'acord és que no és la millor manera d'arribar, perquè tenim massa dies per parlar de massa poca cosa. Però, en tot cas, es fan llargues les aturades de per si, i com assegura de Gabri, més encara després de dues derrotes consecutives.
Sensacions dolentes, perquè, com t'he dit, al final crec que hem fet un partit molt interessant a nivell tàctic, ens hem pogut avançar, hem tingut ocasions i el cap clar que ho tenim, això, hòstia, marxarem ara dues setmanes abans del partit i millor marxar amb bones sensacions, amb tres punts, que no. I, bueno, pues marxarem amb les que tenim ara, que són dolentes, i durant la setmana intentarem, pues, animar-nos tots i tirar endavant i preparar el partit de Numancia el millor possible.
I a tot això, preparant l'equip del partit de Sòria contra el Club Deportiu Numancia, que queden dues setmanes, insistim.
I que també et dic que al final ve d'un 4-1 a l'Espai Balear. Sí. Se li farà llarga també l'equip
Sòria. De fet, el Numancia, allò que dèiem al principi, és l'equip que marca ara la permanència. És a dir, el Sabadell i el Numancia empatats a punts. El Numancia és el primer que se salvaria, el Sabadell el primer que baixaria, perquè ens fem una idea de com estan també per terres sorianes. Aprofitarà l'equip per continuar treballant, deia Gabri, per continuar ajustant peces, per continuar treballant diferents aspectes que s'han millorat, com per exemple el defensiu, més enllà d'aquestes tardes dues errades del passat cap de setmana, i de fet, com diem, es jugaran dos amistosos. De seguida fem allò una mica l'agenda de com va tot plegat, dos amistosos, Badalona Future i el propi filial del Centre d'Esports Sabadell, dels quals Gabri ja en parlava aquest passat cap de setmana a la roda de premsa.
Aquestes dues setmanes pues, aprofitarem per continuar sobretot treballant amb aquest aspecte que durant aquestes quatre setmanes crec que l'equip s'ha vist més còmode en aquest, amb aquesta solidesa, amb aquest bloc una mica més mig, no tan alt, i bueno, continuarem treballant amb això, pues, una mica tot això, i tenim dos partits, farem un partit segur divendres que ve, amistós, intentarem fer un contra el filial també entre setmana, d'alguna manera aquesta setmana tenir-la, aprofitar també per fer aquests dos partits.
Doncs això, Adri, dos partits ja confirmats, perquè això era dissabte quan el míster els deixava caure d'aquella manera i els apuntava, però avui ja s'han fet oficials. Per ordre cronològic, dimecres, 11:15, aquest partit entre el primer equip i la segona plantilla, el Sabadell A i el Sabadell B, l'equip del Jordi López. Això serà Sant Oleguer, partit d'entrenament pur i dur, fins i tot no seria estrany que uns juguin amb pitrall i altres amb dessuadora, perquè ens entenguem, i divendres una mica més seriós, una mica més formal, tot i que no deixa ser un partit d'entrenament, a les 11 del matí, si no hi ha cap contraordre, aquest partit contra el Badalona Futur, aquest equip de segona federació entrenat per Oriol Alsina, amb l'exarlequinat Lucas Viale com a director esportiu, bé, la nova estructura...
Edgar Hernández...
Correcte, amb aquesta estructura del nou Badalona, Froy Leal per allà, bé...
Tu... Froy va jugar més amb el tercera que amb el segon arreu, però
veurem
sí, sí,
cares conegudes. Tots dos partits, això sí, la gespa més val no tocar la massa de la nova Creu Alta. Anem a deixar-la descansar ara unes quantes setmanetes. Es jugaran a l'Anella Esportiva de Santula, que l'estadi Josep Molins.
Ja m'explicareu com van aquests partits, sobretot el de divendres. Sergi Garcés, gràcies.
Apa, fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara en futbol, sona molt estrany això, sent a principis de novembre, però parlem ja de dos finals de Lliga. D'entrada, el sabadellenc Cristian Tello s'ha proclamat campió de Lliga de l'MLS. Als Estats Units, el seu equip, Los Angeles Football Club, va aixecar el trofeu a casa després d'imposar-se als Philadelphia Union en una final d'infart decidida als penals. Una tanda que va forçar l'exmadridista Gareth Bale anotant de cap el 3-3 definitiu en el 8è minut del descompte de la pròrroga, al minut 128. Tello, que havia entrat abans per jugar aquest temps extra, va fallar el primer llançament des dels 11 metres, però el seu equip va anotar els 3 següents mentre els rivals els fallava tots. Per tant, 3-0 a la tanda de penals. És la primera MLS Cup d'aquesta franquícia fundada fa 8 anys i a la qual el de Cifuentes va arribar aquest mateix estiu després de proclamar-se també campió i també a la tanda de penals de la Copa del Rei a l'abril amb el Betis. Ha estat arribar i molt durant 5 partits. El sabadellenc ha tingut temps d'aixecar 3 trofeus, el de campió de Lliga per haver fet més punts que cap altre equip, com comentava divendres en directe aquí a l'Hotel Suís, el de campió de conferència superant Los Angeles Galaxy i Austin als play-off, i també ara la MLS Cup, que enfrontava els dos guanyadors de conferència al més pur estil NBA. I una altra lliga que ha finalitzat aquest cap de setmana és la sueca, amb dos exarlequinats classificant-se per competició europea. El Hammarby, dels vallesans Martí Cifuentes i Xavi Calm, jugarà la pròxima temporada Conference League. Han estat tercers a la lliga amb 56 punts, a un del segon, el Djurgårdens, i a 7 del sorprenent campió, el Häcken. Equips històrics com el Malmo o el Göteborg han quedat clarament per darrere de l'equip d'Estocolm. La temporada passada, sense Cifuentes ni Calm, el Hammarby havia estat cinquè fora de les posicions europees i, de fet, en els 14 anys només dos cops havien anat a Europa, això sí, ben recents, el 2020 i el 21. Després d'un any sense sèrie, tornen de la mà del tàndem Cifuentes-Calm. La pròxima edició de l'Allsvenskan, la Lliga Sueca, no començarà fins la primavera.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Abans parlàvem de l'MLS i de Cristian Tello, la cosa també va anar de penals a la superfinal de la Lliga Mundial Femenina de Waterpolo, perquè al 20è llançament, la selecció espanyola, amb 8 representants de l'Estalpú Natació Sabadell, es va alçar a Pau amb la seva primera Lliga Mundial, el primer títol de la història.
Sí, i no va ser contra els Estats Units, com es presumia a la prèvia, sinó contra Hongria, que va protagonitzar la sorpresa a les semifinals, eliminant les nord-americanes. Va ser una final, això sí, d'infart, molt igualada, molt dura, com sempre passa amb l'equip Magyar.
I acaben gairebé com sempre.
Sí, correcte, perquè tenen guanyada la moral completament, les de Mikioka. Total, a l'últim quart, que va ser, a més, llarguíssim, ple de revisions del VAR, Espanya va agafar un avantatge de 2 gols, tots dos, de fet, de la Judit Forca, aquí de seguida escoltarem, però Greta Gurisati va fer l'11-11 definitiu sobre la botzina. A la tanda, a més, comencen fallant Ani Espar i Bea Ortiz, però apareix la figura de la jove del Sant Andreu, Martina Tarré, convertint-se en la gran protagonista, aturant 3 dels 10 intents de les Magyars, inclòs també el segon, que llançava la mateixa Gurisati i que també va ser revisat al VAR. Escoltem la boia de sabadellenca, Maica García, després d'aquest definitiu 19-18.
Per nosaltres és un orgull. Veníem aquí sense expectatives tampoc, havíem preparat la superfinal amb una setmana d'antelació i mai havíem guanyat la superfinal, l'última competició d'aquest any, i estem contentes d'acabar així la temporada de selecció i a pensar en altres objectius ara.
Doncs Maica García, Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, Irene González, Paula Leitón, Nora Pérez i Elena Ruiz afegeixen una nova medalla d'or a la col·lecció. Recordem que el millor resultat d'Espanya havia estat fins ara una plata fa 6 anys i prou, i algunes d'elles ja només els hi queda pendent l'or olímpic. Teníem pendent nosaltres la conversa amb la Judit Forca i atenció, de la mà del Roger Benet, que vam tenir durant tota la setmana passada al Nàutico de Santa Cruz de Tenerife, aquest n'és el resultat.
Vinga, amb la Judit Forca aquí a l'aeroport de Tenerife. Bueno, primer que tot, enhorabona i una valoració del partit.
Pues al final crec que ha sigut un partit molt ajustat, ja ho hem vist, sabíem que Hongria aniria per totes i al final guanyem de 2 faltant 2 minuts i s'ha complicat al final i hem anat a penals i per sort, després de 10 penals hem pogut guanyar.
Un partit d'autèntic infart, no? Perquè veiem que ja estava allà al final i a l'últim segon i també, al primer moment tot el follon amb el VAR, tota la història, no? Ha sigut un partit bastant...
Sí, la veritat és que ho dèiem a l'aigua, que s'estava fent eterna el partit. Entre que s'ha parat un moment per això, per allò del VAR, i després que hem anat a penals i s'allargava molt, al final ha sigut un partit d'infart, eh? Al final tothom ja ens mirava com això no acaba, eh? Però molt contentes.
I què suposa per vosaltres guanyar per primera vegada aquesta competició?
Bueno, pues ens dona moltes forces per tot el que ve ara, eh? Ara ve un any i mig amb moltes competicions a nivell de selecció i amb moltíssimes ganes de seguir treballant i ja per totes.
I amb el cap cap al 2024 a París, amb uns Estats Units potser no tan fort com fins ara?
Bueno, sí que és veritat que els Estats Units ha tingut algunes baixes i algunes estan lesionades, però el que et dic, amb moltíssimes ganes de seguir treballant i d'anar per l'or de París.
Doncs amb la Judit Forca, torno la connexió, Adri, a Palí. Marxem que perdem el vol. Adéu!
No el van perdre, el vol han tornat. Un cameo de Roger Benet en directe, home de fotografia, més que no pas de paraules. Ha estat un cap de setmana tot això, Pau, de gestes, per l'Estalpul, perquè a banda d'aquest èxit en bona part del bloc del femení, el masculí va fer saltar la banca i de quina manera dissabte guanyant, Pau, 8-11 a la piscina de tot un Atleti Barceloneta.
Sí, que semblava invencible la divisió d'honor. Repassem dades, l'última derrota de l'equip mariner havia estat 13-12 a Can Llong, precisament en el segon partit de la final del 2017. Des de llavors, 119 partits consecutius invicta en Lliga, que es diu ràpid. Gràcies a l'usuari també Eldric, molt atent a aquestes dades, el Barceloneta no perdia per 3 o més gols des del 2013, també a la Sant Sebastià i també contra el Club Natació Sabadell, al play-off i a la fase regular com a local, atenció, per 3 o més gols des del 2004 contra el Catalunya. Gens malament, a més, el partit va ser sobreposant-se a l'Estalpul a un 4-1 de sortida, encaixant només un gol en tota la segona meitat i, en certa manera, doncs, tornant-li la moneda de la derrota a la Supercopa d'Espanya.
Un Estalpul que s'entrena des de 3:15 i fins a 2:15, i per això no els podem saludar en directe, però fa res, uns minuts, el mateix Pau Vitoria ha pogut conversar així amb el tècnic Quim Colet.
Quim Colet, tècnic de l'Estalpul Natació Sabadell, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Bé, els mitjans s'han fet molt ressò en aquests últims dos dies de la gesta de dissabte a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Imagino que són moments de molta felicitat, però vaja, que avui nou dia, nou entrenament i la vida continua, no?
Evidentment. Vull dir, amb l'esport, doncs, els moments de satisfacció són intensos, o a vegades molt intensos, però, bueno, normalment has de passar pàgina ràpidament perquè el següent partit, en aquest cas de Lliga, que és un partit tant o més important que el que vam disputar el dissabte passat. No?
Sí que és cert que dissabte se li afegeix el com, no? El com vau aconseguir aquesta victòria, rebent un 4-1 de sortida, sobreposant-vos a aquest marcador en contra, com dèiem, i després rebent un gol en tota la segona meitat, que imagino que això un entrenador el deixa molt satisfet, no? Contra un rival com és un Atlètic Barceloneta, el fet de fer-se molt fort al darrere, vaja, imagino que molt content, no?
Sí, per suposat. Vull dir, veníem de fer 3 setmanes de disputar un partit amb ells amb un títol en joc, i bueno, el guió de cada partit, doncs, a lo millor un t'imagines un cert guió, etcètera, doncs per plantejar el partit, però bueno, els partits van pel camí que no pots preveure i d'alguna manera doncs no té res a veure amb el partit que vam disputar, diguéssim, a la Supercopa, no? Però sí, és així, i jo és una cosa que repeteixo i els repeteixo cada dia en els meus jugadors, que nosaltres, tal com és aquesta temporada, que tenim molts partits d'aquest tipus, tindrem molts partits d'aquest tipus, val? Vull dir, per mi no hi ha títols en joc, però són finals cada partit i així els hem de disputar. És importantíssim ser competitius durant tot el partit. Durant tot el partit hem de ser competitius. Evidentment, a vegades el resultat és advers, en una part, com va ser dissabte, doncs encaixem un 4-1, vam ser capaços de detectar exactament què ens estava passant, que era molt clar, intentar doncs millorar aquests aspectes i no cometre aquests errors per anar, diguéssim, al tipus de partit que nosaltres volíem, no? I al final doncs, ho vam aconseguir i et dic, molt satisfet, sobretot per això, no? Perquè van ser capaços de competir durant tot el partit, i així jo els dic, si som competitius durant tot el partit amb tots aquests equips, doncs a vegades ens donarà per guanyar i a vegades no ens donarà per guanyar, està clar. Mm-hmm. Però això és el més important, que puguem disputar tots aquests partits i mostrar també la nostra qualitat.
En aquesta línia de competència que comentes, Quim, portem dos duels molt igualats en qüestió de 3-4 setmanes contra el Barceloneta, que al final estem parlant, evidentment, d'un transatlàntic a nivell de waterpolo, de pressupost, de jugadors a nivell europeu, mundial, però no sé si, clar, veient aquests dos últims precedents, no sé si és molt agosarat o no, però l'objectiu ha de ser una mica plantejar el que ha fet, per exemple, el Mataró en noies amb el Sabadell, precisament, no? El fet de convertir-se en aquesta alternativa real a l'equip mariner?
Home, és diferent perquè, vulguis o no, el Mataró s'ha igualat amb pressupost, d'acord, amb l'equip femení, i això et dona les possibilitats d'alguna manera de ser un outsider i com s'ha demostrat inclús, doncs guanyar els títols, no? Crec jo que estem parlant, en el cas del Barceloneta, d'un equip que, evidentment, el seu objectiu és, com ha dit el seu entrenador, guanyar tots els títols a l'estat, diguéssim, i a sobre és un equip que, evidentment, opta a semifinals de la Final Eight amb la Champions, no? Nosaltres, en aquest moment, està clar que el més important és això que t'hi dic, no? Que contra la Barceloneta siguem capaços de ser competitius tots els partits. Si som capaços de ser competitius, doncs, bueno, doncs mira, aquest dissabte passat ens va donar per poder guanyar. Mm. quan hi ha un títol en joc, doncs, bueno, pues, si som competitius, pues tindrem les nostres opcions. Ho vam demostrar fa tres setmanes, però està clar que jo crec que encara estan, d'alguna manera, a tots els nivells, com tu has dit, a nivell pressupostari, a nivell d'equip, etc., doncs estan un esglaó per sobre. Però, clar, això és esport i, evidentment, nosaltres treballem per tindre les possibilitats de competir i de poder guanyar un partit. Segurament hi haurà partits que potser, doncs, bueno, doncs, evidentment es guanyaran perquè tenen una qualitat i un fons d'armari, sobretot, molt important, molt important. I nosaltres, doncs, seguim sent l'equip jove que érem, i aquest any seguim sent un equip molt jove, en què ens manca segurament, doncs, experiència en moltes situacions, i això està clar. I això també, vulguis o no, farà que, encara que siguin competitius, doncs hi hagi partits a lo millor que no els puguem guanyar. L'exemple més clar és el de la Supercopa d'Espanya. Val? El de la Supercopa d'Espanya és l'exemple més clar. Segurament, doncs, amb una mica més d'experiència, etc, ja no és una qüestió de si comets errors o no comets errors, no? Moltes vegades són les situacions, i que com més vegades les visquem, doncs més experiència adquireixes i més opcions, diguéssim, de gestionar i de prendre les preses de decisions en aquests moments, doncs més acertades. Això és el que busquem, no?
Doncs, Quim Colet, que volíem comentar amb tu aquesta gesta, perquè no té una altra paraula. Aquesta victòria 8-11 a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, si ja és difícil guanyar l'equip mariner, doncs imaginem-nos a casa seva per 3 gols de diferència i trencant, doncs això, una ratxa de 5 anys i mig sense perdre aquest equip d'Elvis Fatovic a la Lliga. Que vagi tot molt bé, anem parlant.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per recordar-nos sempre i que ens doneu el suport sempre i que ens dongueu la veu, pues, bueno, pues que aquestes petites gestes, doncs que siguin públiques i que tothom ho pugui saber, no? A la ciutat, a Sabadell i a tot arreu, no? Al final representem també a la nostra ciutat, al nostre club, evidentment, i això és el que volem també, passejar el nom del Sabadell com ho fa l'equip femení durant tants anys, doncs, per Europa i que se'ns consideri això, una ciutat de waterpolo i que estem al màxim nivell.
Hotel Suís.
Al màxim nivell, i de fet ja coneixen els de Quim Colet. Els dos últims rivals a la Lliga de la Champions són el Brescia italià i l'OSC de Budapest, que van superar la tercera ronda prèvia i que, per tant, completen el grup de la mort. Recordem, el primer partit a Europa serà contra el Ferencvaros el dimecres 16 a les 7 a Can Llong. I en handbol, l'adeu de Cesc Borrell a la banqueta de l'OAR Gràcia Masculí es va saldar amb victòria i amb un nou festival ofensiu, que és el que ha caracteritzat l'equip en els últims temps, justament des que el tècnic va assumir el càrrec. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Divendres, en la prèvia del duel contra el Sant Esteve Sesrovires, el club anunciava la marxa de Borrell per motius personals i que el seu substitut seria Pere Llats, és a dir, el seu segon entrenador.
Sí, i aquest partit, amb aquesta victòria final de 38-29 segons l'acte oficial de l'OAR Gràcia, tot i que el marcador electrònic reflectia un 39-29, doncs va quedar en un segon pla. L'OAR ja mira cap amunt en aquesta primera nacional amb 3 victòries seguides, però com dient, tot queda relegat per la marxa de l'home que ha revolucionat aquest OAR Gràcia amb un joc elèctric de córrer molt al contraatac i que ara, com deies, se'n va enmig de la temporada per motius personals. Escoltem el capità dels graciencs, Bernat Correro, parlant sobre la marxa, diu literalment, d'un líder.
Cristos, tocats, o sigui, al final és una decisió personal i la respectem, evidentment. Però bueno, al final que se'n vagi el líder de l'equip, l'entrenador, doncs et deixa una mica tocat. Va venir fa 2 anys, ens va salvar de caure pràcticament al descens i l'any passat vam aconseguir el que vam aconseguir en gran part gràcies a ell. I bueno, li estarem eternament agraïts, la veritat, i bueno, tocats, però també és veritat que això segueix ara amb el Pere i amb el grup.
I un dels moments més emotius, Adri, es produïa a pocs segons del final amb l'OAR Gràcia demanant temps mort amb el partit ja decidit. Alguns dels Sant Esteve Sesrovires fins i tot no ho entenien del tot. I tota l'afició amb cartells que deien gràcies, Cesc, aplaudint dempeus, el ja exentrenador dels verds i blancs.
Doncs un bonic gest. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Després del partit, el mateix Sergi Parc va conversar així amb el Cesc Borrell en el dia del seu comiat al carrer Boccaccio.
Cesc Borrell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, què fem?
Sort que el pitjor de la Covid ja ha passat, perquè amb tantes abraçades i petons, d'una manera o altra t'hauries contagiat, ara?
Sí, segurament, segurament. Però bueno, és el que tocava, no? I una bona despedida.
Com et sents?
Content. Content perquè crec que quan fas bé les coses i les coses et surten bé, t'has de sentir orgullós de tu mateix. I jo no canviaria res del que he fet, tampoc no canviaria el prendre aquesta decisió. I em sento molt orgullós, sobretot de... Vaig agafar l'equip en una situació difícil i crec que hem canviat l'equip i hem canviat una mica també l'essència del club. I això fa feliç i avui s'ha demostrat.
Ara parlarem de la teva trajectòria, però primer deixa'm preguntar-te pel present, no? Per què el Cesc Borrell doncs, deixa el càrrec això enmig de la temporada i en ple mes de novembre?
Bé, al final és una decisió personal. Crec que he hagut de valorar moltes circumstàncies a nivell personal. Crec que tots tenim clar que això ho fem per gaudir i ho fem per amor a aquest esport, que som amateurs, que tenim una feina fora d'això. I al final crec que quan tens tantes responsabilitats hi ha un moment que el cos et diu que no pots, encara que el teu cap digui que sí, i m'he trobat en aquesta situació i he hagut de decidir. I al final fer una cosa que ha de ser la teva passió i has d'estar content, no es pot tornar amb una rutina i una obligació i no gaudir-ho, no? I al final he pres la decisió de parar per recordar aquest bon gust de boca que m'ha quedat, no? De tota la trajectòria que he fet, i crec que és una bona decisió. I a part també amb la tranquil·litat de que hi ha un relleu darrere, no? Vull dir que ja el vam... En el moment en què entra el Pere també és per fer aquest relleu, que ens pensàvem que potser seria més llarg, però jo ho he decidit que havia de ser curt, per mi, de forma podríem dir egoista, però crec que és una bona decisió.
La idea, per dir-ho així, la idea principal, era aguantar aquesta temporada, fer la transició, per dir-ho així, més suau, no tant de cop, i que el Pere agafés les regnes de l'equip a partir del curs que ve?
Doncs, sí, aquesta era la intenció. Jo ja sabia que la meva situació personal era complicada. De fet, ho parlem amb la Junta abans d'anar a fases, de que jo segurament plegaria a final de temporada passada. Però, bueno, amb les fases, amb com està el grup, doncs costa prendre aquesta decisió. I vam decidir fer una transició potser més tranquil·la, no? Perquè sí que és cert que hi ha molts jugadors que fa de l'equip que fa molts anys que estan en aquest club i ja potser portaven destitucions molt ràpides, no? I que al final això acaba sent traumàtic pel jugador i costa remuntar-ho. I no volíem crear-los aquesta vivència nova, si ja ho teníem clar, i ho vam parlar amb el Pere, i el Pere també es va sumar en aquest projecte. I la qüestió era fer el canvi al final d'aquesta temporada. Però bueno, no ha pogut ser així i ho hem fet ara.
En quin moment et quedes? Des que vas agafar el càrrec d'entrenador de l'equip masculí de l'Obert Gràcia, home, imagino que em diràs el fet d'anar a fases o el partit de Sant Cugat, que va significar doncs, poder tenir aquest privilegi d'anar cap al País Basc. Quedaries amb això?
Home, jo crec que això no ho oblidaré mai, no? Vull dir, aquesta pregunta fàcil, no? No, o sigui, jo la temporada passada crec que em costarà molt d'oblidar i ara crec que tampoc l'he pogut pair encara, i també aquesta setmana que ja tenia la decisió presa he anat recordant vivències, no? Mirant fotos, aviam què penjo a l'Instagram, que no sé què, i hòstia, ha sigut molt maco, i jo crec que els 3 dies a Eibar no els oblidaré mai.
També és veritat, i amb això ho vaig rematant, Cesc, que vas agafar l'equip en una situació força delicada. No sé si dir fins al punt que la categoria de primera nacional podia perillar, però això, vas agafar aquest Obert Gràcia en un moment que els jugadors estaven fotuts, no? Potser no és de tan bon record o no es recorda tant com el fet de fer fases, però també va ser un punt d'inflexió que, home, un jo crec que es pot donar per satisfet pel paper que ha tingut, no? El de dir... Ens faig arribar, bé, ens hem salvat de forma tranquil·la i després fer les fases.
Sí, vull dir, vaig arribar en un moment complicat. També crec que va ser molt fàcil per mi entrenar en aquest equip. No era un entrenador nou, jo només he entrenat i només he jugat a l'Obert Gràcia. I sempre he volgut que aquest club anés endavant, no? i al final els jugadors ho saben, em coneixien molts jugadors del senyor B, que els havien entrenat al filial, i va ser fàcil també des d'un punt de vista emocional, no? Al final amb alguns jugadors he jugat, jo sempre he sigut molt competitiu, no m'agrada perdre mai, i es van enganxar, igual que no ho haguéssim pogut fer. Potser vaig tenir aquesta sort de que tant jugadors com a staff buscàvem el mateix resultat i les mateixes ambicions, no? I sí, llavors ja va ser tot rodat. Vull dir, realment tinc la sensació que no he fet massa res, que només he intentat gaudir, ser autoexigent, exigir els altres, ser competitiu i tenir mà esquerra en moments difícils i psicologia per canviar aquests moments difícils. Però a part d'això, vaig estar molt agraït a el que hem fet els jugadors, perquè el que han fet ha sigut confiar plenament en mi, i això, amb els temps que corren, cada cop és més difícil, no? I per tant, això crec que també els he dit abans, a l'acabar el partit, que només tinc una paraula que em surt avui, que és gràcies, gràcies, gràcies.
Per cert, Cers, et veurem per aquí, veient algun partit com un suporter més o què?
Jo crec que a la llarga sí, em vull agafar uns mesos de més tranquil·litat, de poder reflexionar, de veure si realment he pres la bona decisió, i segurament al final jo soc gracenc, visc aquí al barri, a 2 minuts del pavelló, baixo entrenant en bici, no em costarà res baixar un dia de partit important. Segurament jo crec que abans de Nadal, pel calendari, que ara el tinc una mica borrós al cap, però abans de Nadal hauré de venir a animar a l'equip, segur.
Cesc, espero que ens retrobem a les pistes aviat. I més ara que ja dominaves el tema del micro, ara que ja l'havies agafat el truc, llàstima que marxis ara també, però bé.
Va, ja ho saps, si hem de fer alguna coseta em pots trucar. Moltes gràcies per estar sempre. Vull dir, crec que m'heu ajudat molt amb també amb aquest tema que em costava parlar, no? Jo estic molt agraït a tu, Sergi Parc, a l'Adri, que sou els que ens heu fet la cobertura, i realment també s'ha agraït la vostra feina. Moltes gràcies.
Gràcies, Cesc.
Doncs amb el comiat del Cesc Borrell arribem pràcticament a les 2 ara de les notícies amb la Núria García. Demà més. Abraçada, adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.